Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Esquerra Republicana no vetarà els pressupostos generals de l'Estat per donar un marge a les negociacions. Els republicans diuen, però, que encara són lluny d'aprovar-los. Cristina Cantal.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït el gest i us desvincula de la reforma del delicte de sedició.
Quiero agradecer pues, a todas las fuerzas políticas el que no hayan presentado las enmiendas a la totalidad y, por tanto, bueno, pues se pueda permitir la entrada del presupuesto en las Cortes Generales y su debate y esperemos que futura aprobación. Y este gobierno, al que siempre se le ha tachado de muchas cosas, con 153 escaños, hace sus deberes.
Salut vacunarà de la grip els nens de mesos fins als 5 anys a partir de l'any que ve. Ho farà seguint la recomanació de la Comissió de Salut Pública del Ministeri.
Ara la vacuna de la grip només es posa als nens que pateixen asma o problemes pulmonars. Quan formi part del calendari vacunal l'any que ve serà d'accés gratuït per a tota la població infantil d'entre 6 mesos i 5 anys. Concretament es posarà als nens d'entre 6 i 59 mesos.
Pendents a aquesta hora de la decisió dels jutjats de Reus, on està declarant ara mateix l'activista Mohamed Badawi, després d'haver estat detingut aquesta setmana per suposada radicalització jihadista.
Badawi, junt amb Amaroj Azbir, ha estat traslladats des de Madrid, on l'Audiència Nacional hauria aturat momentàniament el procés d'expulsió a l'espera de la declaració dels detinguts.
L'Audiència Nacional tanca el sumari de l'operació Judes i jutjarà els membres del CDR detinguts el setembre de 2019 per terrorisme i tinença d'explosius, tot i que la Guàrdia Civil no en va trobar cap.
Per la seva banda, Alerta Solidària acusa el jutge de retardar l'entrega de diligències secretes i tancar el sumari immediatament després.
El 9FM, Natàlia Peix.
L'Audiència Nacional ha tancat la instrucció de l'operació Judes entre els 12 investigats per terrorisme i a l'osonenc Xevi Buigas. Alerta Solidària, que s'ocupa de la defensa dels encausats, ha denunciat que des del gener fins ara hi ha hagut 11 resolucions que ordenaven al jutge instructor, Manuel García Castellón, a lliurar les defenses al contingut de les diligències secretes.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera que el gasoducte Barmar obtingui fons europeus perquè serà una infraestructura estratègica.
Aragonès s'ha reunit a Brussel·les amb el comissari europeu del mercat interior. El president ha destacat l'oportunitat que té ara Catalunya de convertir-se en un hub energètic europeu.
Des del govern de Catalunya estem disposats a participar en la definició del projecte i així doncs, també ho vaig transmetre ahir a la ministra Rivera, a la vicepresidenta del govern espanyol, i per tant a partir d'aquí serà el moment d'aconseguir els fons, una infraestructura estratègica com aquestes, des del meu punt de vista, doncs hauria de ser candidata a rebre fons europeus.
En cultura, en marxa la preestrena del documental En Trànsit, produït per Badalona Comunicació i que analitza la situació de les persones afectades per l'incendi de la nau del Gorg l'any 2020.
Forma part de la 48a edició del Filmets Badalona Film Festival, que arrenca oficialment aquest vespre amb un total de 218 propostes a competició.
I en esports, el bàsquet serà el gran protagonista a les transmissions de la xarxa per aquest cap de setmana, Joan Barberà.
El derbi català de la Lliga Femenina es veurà en directe a les televisions locals i a Xala, diumenge a les 6 de la tarda, Barça-Sant Feliuenc, Cadí-la-Seu.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem el cel mig ennuvolat i, de fet, també s'espera alguna precipitació cap a la zona del Pirineu Occidental i algun ruixat que també es podrà escapar a punts del prelitoral. Els núvols es mantindran presents a bona part del territori i, de fet, de cara al final del dia se'n formaran de baixos a punts del litoral, però la temperatura es mantindrà força suau. De cara al cap de setmana continuarem parlant d'aquestes temperatures més aviat altes per l'època de l'any i també amb més domini del sol i és que hi haurà menys núvols. Tot i això, podria escapar-se algun ruixat de cara a la tarda del diumenge, sobretot cap a la zona del Pirineu Occidental especialment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. En general no és una tarda massa complicada. Sí que hi ha aturades, per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, d'entrada a Barcelona entre Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, arribant a Cornellà, autovia A2, direcció Barcelona, a causa d'un accident que ha passat ja fa estona. Per tant, aquí sí que és cert que d'entrada a Barcelona hi ha retencions a l'autovia A2 entre Sant Feliu i Cornellà. De la resta de vies, poca cosa. Alguns trams d'aturades puntuals, habituals, un divendres a la tarda, Nacional 340 més carregada aquí a Vilafranca, en direcció sud. També aturades puntuals a la C31 a Vilanova, direcció sud, o als laterals de l'AP7 de B30 carregats entre Cerdanyola i Barberà. També hi ha aturades puntuals d'un parell de quilòmetres a la C17 a Parets del Vallès i en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra Republicana no vetarà els pressupostos generals de l'Estat per donar un marge a les negociacions. Els republicans diuen, però, que encara són lluny d'aprovar-los.
Esquerra Republicana no posarà traves als pressupostos de l'executiu espanyol. A diferència de Junts i la CUP, no han registrat cap esmena a la totalitat i, per tant, en facilitarà la tramitació, igual que el PNB i EH Bildu. El text comptarà amb el suport de 190 diputats, una xifra que suposa una majoria al Congrés. Amb el suport dels bascos i d'Esquerra Republicana, el govern espanyol ja respira més tranquil.
De fet, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït el gest i l'ha desvinculat, això sí, de la reforma del delicte de sedició. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana, el PNB i Bildu no presentaran esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat i facilitaran així que facin camí per negociar-los. Esquerra diu que falten avenços en la desjudicialització, execució dels de l'any passat i ambició social. De moment, però, el president Pedro Sánchez ha agraït als partits que han deixat la porta oberta als comptes.
Quiero agradecer pues, a todas las fuerzas políticas el que no hayan presentado las enmiendas a la totalidad y, por tanto, bueno, pues se pueda permitir la entrada del presupuesto en las Cortes Generales y su debate y esperemos que futura aprobación. Y este gobierno, al que siempre se le ha tachado de muchas cosas, con 153 escaños, hace sus deberes, está comprometido socialmente, tiene una tarea de modernización que no elude y tiende la mano a todas las fuerzas parlamentarias para sacar adelante unos presupuestos que creo que son buenos en su diseño inicial, que estamos abiertos a mejorarlo, que esperamos se apruebe.
Sánchez ha reiterat que la reforma del delicte de sedició s'ha de fer al Congrés de Diputats quan sigui possible, però ho ha desvinculat del no bloqueig d'Esquerra als pressupostos.
Notícies en xarxa.
Pendents a aquesta hora de la decisió dels jutjats de Reus, on estaria declarant ara mateix l'activista Mohamed Badawi després d'haver estat detingut aquesta setmana per radicalització jihadista. Badawi, junt amb Amarauz Adbir, han estat traslladats des de Madrid, on l'Audiència Nacional hauria aturat momentàniament el procés d'expulsió a l'espera de la declaració dels detinguts. Als jutjats hi tenim els companys de Canal Reus, Clara Marquiegui, bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, com deies, la Policia Nacional detenia aquest dimarts a la tarda Mohamed Said Badawi i a l'activista se li havia denegat la nacionalitat i s'havia obert un expedient d'expulsió. Així estava pendent que se'l detingués des de feia mesos. Aquest dimarts el detenien i el mateix Badawi presentava un recurs en contra de l'ordre d'expulsió. Dijous era l'Audiència Nacional qui rebutjava suspendre'l cautelarment i, per tant, seguia endavant el procés. Però avui mateix, avui divendres 21 d'octubre, Badawi ha estat portat fins aquí, aturant una mica aquest procés d'expulsió, fins als jutjats de Reus, com dèieu, que és on estic jo ara mateix. Portem aquí fent guàrdia des de abans de les 3 de la tarda, des de les 2 de la tarda, que ja hem rebut la comunicació de que estava aquí Badawi, que havia de declarar. Sabem que han parlat al seu advocat. Sabem que Badawi ha declarat, però ara mateix el jutge està redactant l'auto que decidirà si Badawi serà expulsat finalment, si Badawi queda en llibertat o si és portat a un centre temporal d'estrangeria, diguéssim, que és el que havia demanat la Policia Nacional, segons hem pogut saber per diverses fonts. Aquesta és la situació ara mateix, seguim esperant a veure si surt Badawi en llibertat o si finalment continua pres i pendent de l'expulsió. Així, aquesta és la situació ara mateix als jutjats de Reus, seguim esperant.
Moltíssimes gràcies, Clara. Estarem molt pendents d'aquesta decisió del jutge. Encara en clau judicial, l'Audiència Nacional ha tancat el sumari de l'operació Judes i jutjarà els membres del CDR detinguts al setembre de 2019 per terrorisme i tinença d'explosius, tot i que la Guàrdia Civil no en va trobar cap. Per la seva banda, Alerta Solidària acusa el jutge de retardar l'entrega de diligències secretes i tancar el sumari immediatament després. El 9FM, Natàlia Peix.
L'Audiència Nacional ha tancat la instrucció de l'operació Judes entre els 12 investigats per terrorisme i a l'osonenc Xevi Buigas. Alerta Solidària, que s'ocupa de la defensa dels encausats, ha denunciat que des del gener fins ara hi ha hagut 11 resolucions que ordenaven al jutge instructor, Manuel García Castellón, a lliurar les defenses al contingut de les diligències secretes i que no hi van tenir accés fins fa dues setmanes. Consideren que el magistrat els ha deixat sense marge de maniobra, tancant el sumari pocs dies després. També diuen que la documentació que han rebut és incompleta i que hi ha forats i salts temporals. Queden pendents, però, diversos recursos, entre els quals un que qüestiona la negativa del magistrat de prorrogar la instrucció. L'operació Judes es va produir el 23 de setembre de 2019. Xevi Buigas, que sempre ha negat els fets dels que se l'acusa, va ser detingut per la Guàrdia Civil a la casa on vivia, a Sant Pere de Torelló. Va passar 3 mesos en presó preventiva a Soto del Real, a Folgueroles i en altres punts d'Osona. Es van convocar llavors actes reclamant la seva llibertat.
El jurat popular ha declarat innocent per unanimitat l'acusada d'induir el parricidi de Vilanova i la Geltrú el 2019.
L'autor material del crim, fill de la víctima i amic de la noia, ha quedat eximit totalment per alteració mental. Els membres del jurat consideren que, basant-se en els informes psiquiàtrics, la noia no era capaç de fer que el seu amic, amb un brot psicòtic, matés el seu pare. Tampoc l'han considerada culpable del delicte d'estafa del que era acusada. La fiscalia demanava almenys 22 anys i mig de presó per a la noia i 29 anys d'internament psiquiàtric per al noi.
I els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Andreu de la Barca dues dones per estafar clients al club nocturn on treballaven.
S'acusa les arrestades de barrejar fàrmacs amb les consumicions dels clients per poder fer càrrecs fraudulents amb les seves targetes de crèdit. Els agents van iniciar la investigació en detectar 4 denúncies de clients d'aquest club. Les quantitats estafades anaven dels 150 als gairebé 3.000 euros. Un operatiu en aquest local va permetre localitzar una caixa amb fins a 10 medicaments diferents utilitzats per tractar l'ansietat, així com una llibreta amb els números PIN de les targetes de diversos clients. Les dues detingudes són les responsables de fer els cobraments al local i estan en llibertat amb càrrecs.
Salut vacunarà de la grip als nens de mesos fins als 5 anys a partir de l'any que ve. Ho farà seguint la recomanació de la Comissió de Salut Pública del Ministeri.
Ara la vacuna de la grip només es posa als nens que pateixen asma o problemes pulmonars. Quan formi part del calendari vacunal, l'any que ve serà d'accés gratuït per a tota la població infantil d'entre 6 mesos i 5 anys. Concretament es posarà als nens d'entre 6 i 59 mesos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acord de mínims per implantar a la Unió Europea el model de preus energètics ibèric. Alemanya ha acabat cedint i els 27 s'encaminen cap a un acord per limitar el preu del gas.
Ho han decidit aquesta matinada de dijous a divendres els 27 països membres després de 9 hores de reunió. Serà un topall dinàmic i temporal, de manera que només s'aplicarà quan els preus augmentin molt, en línia amb el model que ja s'aplica a Espanya i a Portugal. Aquest acord de mínims, que s'ha de concretar més en les negociacions que continuen en aquest divendres, ha arribat després que Alemanya hagi cedit a la pretensió que no hi hagi cap de topall. Per això es preveu que les negociacions seran dures. El canceller alemany Olaf Scholz ha pronosticat que, si no van bé, caldrà una nova reunió del Consell Europeu.
Enmig d'aquestes negociacions, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera que el gasoducte Barmar obtingui fons europeus perquè serà, diu, una infraestructura estratègica. Després de reunir-se a Brussel·les amb el comissari europeu de Mercat Interior, justament per parlar de la contribució catalana en la producció d'hidrogen verd i xips, Aragonès ha destacat l'oportunitat que té ara Catalunya de convertir-se en un hub energètic europeu.
El president Pere Aragonès assegura que el Barmar agafa Catalunya amb els deures fets i ha explicat que voldrà participar en la definició definició del projecte i que espera que compti amb els fons europeus.
Des del govern de Catalunya estem disposats a participar en la definició del projecte i així doncs, també ho vaig transmetre ahir a la ministra Rivera, a la vicepresidenta del govern espanyol, i per tant a partir d'aquí serà el moment d'aconseguir doncs, els fons. Una infraestructura estratègica com aquestes, des del meu punt de vista, doncs, hauria de ser candidata a rebre fons europeus, però en tot cas això s'haurà d'implementar i doncs, si hi ha participació de fons europeus doncs, ho haurà d'explicar a la comissió.
D'altra banda, el president s'ha mostrat convençut que Catalunya jugarà un paper fonamental en la construcció del xip europeu i ha anunciat inversions i col·laboració amb altres governs. El president ha dit que Catalunya està preparada per acollir una fàbrica de xips.
El proper 8 i 9 de desembre, els governs espanyol, francès i portuguès concretaran el pressupost, els terminis i el finançament del nou gasoducte. En relació a la infraestructura, els experts en valoren els pros i contres. En declaracions a la xarxa, l'investigador Jordi Soler, que coordina el programa europeu Medeas per impulsar l'economia verda, assegura que un dels reptes que haurà d'afrontar el mar serà l'afectació sobre l'ecosistema marí. Edgar Sapinya.
L'essència d'aquest nou projecte és la mateixa que la del MidCat, segons l'investigador de Medeas. Soler ha explicat que l'avantatge d'aquesta iniciativa és que està pensada per transportar hidrogen verd, que es pot generar de forma 100% sostenible, però també tindria capacitat per transportar gas en un primer moment. L'expert ha dit que seria convenient que, a més de gas i hidrogen verd, la infraestructura tingués capacitat per transportar electricitat. Igualment ha advertit que un dels reptes més importants que enfrontaria aquest conducte submarí seria la protecció de la fauna i de la flora marina.
Aquesta infraestructura, que la volen fer a través de mar, tindrà uns impactes ambientals, perquè és una infraestructura industrial que n'hi ha pel fons marí i cal veure molt en detall per on va i quins llocs creua que siguin, per exemple, reserves protegides. Llavors, això també cal tenir-ho en compte.
El 9 de desembre, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, per detallar les despeses de finançament, la capacitat de transport i els terminis d'execució de la infraestructura.
Unió de Pagesos ha omplert de palla l'entrada de la delegació del govern a Lleida aquest divendres per reclamar línies de finançament pel sector agrari. Asseguren que són necessàries per garantir-ne la continuïtat davant la crisi que pateix el sector per l'increment de costos i les inclemències meteorològiques. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Una cinquantena de persones i mitja dotzena de tractors han fet una marxa lenta pels carrers de Lleida per reclamar aquestes línies de finançament. Aquesta ha acabat davant la delegació del govern, on el sindicat ha descarregat una bala de palla d'un camió i amb un bufador l'ha fet arribar a les portes de l'organisme. Ho han fet com a mesura de protesta perquè, segons Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, fa més d'un any que reclamen aquests ajuts.
Fa un any que se'ns va dir que hi hauria línia de finançament pel sector lleter primer, després per la resta de sectors a principi d'any. La crisi de la guerra d'Ucraïna, que ha disparat costos energètics, costos d'alimentació per la ramaderia, costos energètics en quant a gasoll i en quant a electricitat, i veiem doncs, que, bueno, que el finançament no acaba arribant.
Segons l'organització, ahir van rebre una trucada assegurant-los que ja hi ha un acord de govern perquè els departaments d'Economia i Acció Climàtica facin efectives aquestes línies d'ajuts la setmana vinent. Tot i això, Cavall diu que no ho creuran fins que ho vegin publicat al butlletí oficial de la Generalitat.
Encara en clau econòmica, l'Associació d'Usuaris dels Bancs i Caixes, ADICAE, rebutja la proposta del sector bancari d'allargar el termini de les hipoteques que s'encareixin més d'un 30%. La portaveu, Isabel Pons, ha demanat al govern central des de la xarxa que no es doblegui els interessos de la banca davant la pujada de l'Euríbor, que ha encarit les quotes de les hipoteques amb tipus variable uns 180 euros de mitjana. Maite Polo.
La coordinadora de DICAE, Isabel Pons, apel·la al Codi de Bones Pràctiques Bancàries perquè ajudaria les famílies que ho estan passant pitjor i rebutja que sobre la taula hi hagi ara únicament la proposta que han fet els bancs de forma unilateral. Pons demana solucions a més llarg termini per a les persones afectades per la pujada de les hipoteques.
El que està oferint la banca al final són carències i aplaçar la devolució dels interessos pues, més endavant. I més endavant, quan serà? 6 mesos? Això no resol res. Volem aplaçament de 3 anys, de 5 anys, amb unes condicions que siguin acceptables, que les entitats assumeixin part de la seva responsabilitat. No pot ser que cobrin 2 vegades pels interessos.
Els usuaris de bancs i caixes denuncien que les entitats bancàries estan donant hipoteques a tipus fix, el doble o el triple més cares que fa un any. Pons aconsella l'índex variable.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el projecte de dentista municipal universal de Barcelona després de rebutjar els recursos de l'Ajuntament. El Tribunal argumenta que la salut bucodental és competència de la Generalitat, mentre que el consistori ja ha avançat que recorrerà la decisió judicial. Núria de José.
La regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, ha explicat que la resolució judicial no suspèn en cap cas el servei de dentista gratuït per a persones vulnerables que actualment s'està prestant i que ja ha atès 36.000 visites. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que qüestiona l'ampliació del servei de dentista per a tota la població a preus assequibles, perquè considera que és una competència de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament no hi està d'acord. Diu que és una iniciativa econòmica que s'ajusta a la legalitat i que no hi ha duplicitat de serveis. L'ampliació del dentista gratuït preveia un abaratiment d'entre el 15 i el 40% del cost i havia d'entrar en funcionament a finals del primer trimestre de l'any 2023. Tarafa ha interpel·lat d'aquesta manera el Col·legi d'Odontòlegs, impulsor de la demanda.
Li hauríem de preguntar al col·legi per què aquesta inquietud, per què aquesta insistència, deixeu-me que també digui per què aquesta por. Potser perquè aquesta és una iniciativa que ens mostra que amb bons professionals, bons salaris, que són els que marca el Siscat. Bons materials, aconseguim preus assequibles perquè no fem beneficis.
La sentència no és ferma i ara l'Ajuntament la recorrerà davant el Suprem.
En marxa a aquesta hora la preestrena del documental En Trànsit, produït per Badalona Comunicació i que analitza la situació de les persones afectades per l'incendi de la nau del Gorg l'any 2020. Forma part de la 48a edició del Filmets Badalona Film Festival, que arranca oficialment aquest vespre amb un total de 218 propostes a competició. Anem doncs fins allà. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs, bona tarda.
Bona tarda. Com deies, tot just ara ha començat el primer plat fort de la 48a edició del Filmets, davant d'un teatre Zorrilla ple de gom a gom. Es tracta de l'estrena d'En Trànsit, el documental dirigit per Ferran Grau, realitzador de Televisió de Badalona, i Núria Rodríguez, periodista de Badalona Comunicació. En Trànsit ens apropa als supervivents de l'incendi d'una nau industrial del barri del Gorg el 9 de desembre del 2020, i en el documental, aquest supervivent, juntament amb bombers, educadors socials, sociòlegs i juristes, ens parlen de la complexa realitat d'aquestes naus i de la duresa que comporta el marc legal que regula la política migratòria actual. Poc després, quan acabi el festival, a les 9 del vespre tindrà lloc la sessió inaugural del Filmets. Una sessió en el principal reclam serà The Water Murmurs, curt guanyador de la Palma d'Or, el millor curtmetratge en el passat Festival de Canes.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Ribas, des de Ràdio Ciutat de Badalona.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El bàsquet serà el gran protagonista a les transmissions de la xarxa per aquest cap de setmana. Atenció, perquè el derbi català de la Lliga Femenina es veurà en directe a les televisions locals i en streaming a Xala, a xala.cat. Diumenge a les 6 de la tarda, Barça Sant Feliuenc, Cadí la Seu. Fem la prèvia del partit des de Ràdio Sant Feliu. Ens informa Joel Gascón.
Serà el debut del conjunt entrenat per Isaac Fernández al pavelló Juan Carlos Navarro en aquesta primera divisió. El Barça CBS arriba amb una victòria i una derrota. Salt Urgellenques ho fan després d'una victòria i dues derrotes. Isaac Fernández explica què espera del partit de diumenge.
Estan preparats perquè el nivell físic i el nivell que posarà la Seu serà alt i hauríem d'estar-hi preparats.
Doncs diumenge, el primer derbi català de la temporada al Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Barça, CBS, Cadí, la Seu.
I n'estarem molt pendents i es podrà seguir en directe a les televisions locals i a xala.cat. També en bàsquet demà dissabte a les televisions locals i a Xala, des de les 6 de la tarda es podrà veure el partit de la Lliga EVA entre el Sol Gironès Bisbal Bàsquet i el Vic Universitat de Vic, amb connexions amb els partits Martorell-Mataró i Valls-Sant Feliuenc. Destaquem que Claudi Martí ha estat reelegit com a president del Club Natació Sabadell a les eleccions celebrades ahir en imposar-se a Antonio Ortiz. El Club Natació Sabadell és la tercera entitat espanyola esportiva catalana amb més socis després del Barça i l'Espanyol. Des de Ràdio Sabadell informa Pau Vituri.
Martí seguirà sent el president del Natació Sabadell com a mínim fins al 2028. La seva candidatura, molt més per fer, va guanyar ahir aquestes eleccions amb un total de 1.556 vots pels 1.161 de l'altre candidat, Antonio Ortiz. La participació conjunta durant tot el dia als centres de Can Llong i de la Gran Via va fregar el 19%, dos punts més que els comicis del 2017. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Martí ha reconegut que un dels grans obstacles que haurà d'abordar és l'increment de els costos energètics i ha demanat suport de les institucions.
Necessitem directrius clares, a part d'ajudes clares i decisions clares per mitigar l'impacte econòmic de tota la crisi energètica que tenim, però sí que demanaria a les administracions, i així ho he fet fins ara i ho seguiré fent, doncs que ens ajudin també, sobretot a explicar-les perquè la gent ho entengui.
Martí és el primer president que guanya dos comicis al club i ho fa, a més, de forma consecutiva. Dilluns es constituirà la nova junta, on s'esperen fins a dues cares noves.
Gràcies, Pau Vituri. Des de Ràdio Sabadell, la Xisa Borges Valls s'ha classificat per als vuitens de final de la Europe Cup masculina de tenis de taula. I hores d'ara, a Vic, a la capital d'Osona, l'equip del Girbau Vic Tenis Taula afronta la competició europea femenina. Demà serà el torn per al Reus Ganxets Miró. També serà anfitrió i, per tant, tenis de taula europeu de primer nivell a la capital del Baix Camp. I avui, nova jornada, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça, líder en solitari amb un ple de victòries, visita la pista del Pozo de Múrcia, un dels històrics, ara però en hores baixes. El partit comença a les 8 del vespre i l'Indústria Santa Coloma rep l'Osasuna Magna.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garret al control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 21 i 22 d'octubre a l'Auditori, l'OBC i Ludovic Morlo uniran forces amb la violinista Vilde Frank per oferir el segon concert per a violí de Bartók.
També sonarà el testament simfònic de Shostakovich, la irònica i nostàlgica simfonia número 15.
Entrades a auditori.cat.
Propostes en Xarxa.
Tot i que l'actriu Lola Lizarán, la popularitat li va arribar amb la interpretació de la tieta Victòria a la sèrie Poble Nou, les seves primeres passes en el món de les arts escèniques van ser a casa, a la Passió d'Esparreguera. Durant molts anys hi va interpretar el paper de Maria. També va passar per diferents grups independents de teatre. El 2001, dos anys abans de morir, va rebre el Premi Butaca Honorífica. Aquest 2022 se celebren 20 tardors d'un festival que porta el seu nom. El Festival Lola celebra la 20a edició, números rodons per aquest Festival de Teatre d'Esparreguera, al Baix Llobregat, que compta amb un programa ple d'espectacles, però també de compromís social. Va començar com una aventura escènica excitant, una mostra de teatre alternatiu i de petit format. Així ho recorda el seu director, Gerard Videguen, qui també insisteix en que el teatre ho supera tot. Crisis, pandèmies, l'IVA o fins i tot la guerra, diu. Per això refermen el seu compromís. Ho fan amb la nova creació, les joves companyies i les iniciatives més atrevides. El festival va començar a mitjans de setembre, però encara teniu temps de gaudir d'algunes de les seves propostes. A finals d'octubre trobareu al programa obres com Mormut, Parné o Calígula. Fins al 30 d'octubre, 20a edició del Festival Lola, el Festival de Teatre d'Esparreguera. Trobareu tots els detalls dels espectacles al web tramateatre.wixsite.com i també al web municipal www.esparreguera.cat.
Sabies que...
Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Esquerra Republicana no vetarà els pressupostos generals de l'Estat per donar un marge a les negociacions. Els republicans diuen, però, que encara són lluny d'aprovar-los. Cristina Cantal.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït el gest i ho desvincula de la reforma del delicte de sedició.
Quiero agradecer pues, a todas las fuerzas políticas el que no hayan presentado las enmiendas a la totalidad y, por tanto, bueno, pues se pueda permitir la entrada del presupuesto en las Cortes Generales y su debate y esperemos que futura aprobación. Y este gobierno, al que siempre se le ha tachado de muchas cosas, con 153 escaños, hace sus deberes.
Salut vacunarà de la grip als nens de mesos fins als 5 anys a partir de l'any que ve. Ho farà seguint la recomanació de la Comissió de Salut Pública del Ministeri.
Ara la vacuna de la grip només es posa als nens que pateixen asma o problemes pulmonars. Quan formi part del calendari vacunal, l'any que ve serà d'accés gratuït per tota la població infantil d'entre 6 mesos i 5 anys.
Pendents a aquesta hora de la decisió dels jutjats de Reus on està declarant ara mateix, on ha declarat l'activista Mohamed Badawi després d'haver estat detingut aquesta setmana per suposada radicalització jihadista.
Badawi i Junam Amarouj Azbir han estat traslladats des de Madrid on l'Audiència Nacional hauria aturat momentàniament el procés d'expulsió a l'espera de la declaració dels detinguts.
L'Audiència Nacional tanca el sumari de l'operació Judes i jutjarà els membres del CDR detinguts al setembre de 2019 per terrorisme i tinença d'explosius, tot i que la Guàrdia Civil no en va trobar cap.
Per la seva banda, Alerta Solidària acusa el jutge de retardar l'entrega de diligències secretes i tancar el sumari immediatament després.
El 9FM, Natàlia Peix.
L'Audiència Nacional ha tancat la instrucció de l'operació Judes entre els 12 investigats per terrorisme i a l'usonenc Xevi Buigas. Alerta Solidària, que s'ocupa de la defensa dels encausats, ha denunciat que des del gener fins ara hi ha hagut 11 resolucions que ordenaven al jutge instructor, Manuel García Castellón, a lliurar les defenses al contingut de les diligències secretes.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera que el gasoducte Barmar obtingui fons europeus perquè serà una infraestructura estratègica.
Aragonès s'ha reunit a Brussel·les amb el comissari europeu de Mercat Interior. El president ha destacat l'oportunitat que té ara Catalunya de convertir-se en un hub energètic europeu.
Des del govern de Catalunya estem disposats a participar en la definició del projecte i així doncs, també ho vaig transmetre ahir a la ministra Rivera, a la vicepresidenta del govern espanyol, i per tant a partir d'aquí serà el moment doncs, d'aconseguir els fons, una infraestructura estratègica com aquestes, des del meu punt de vista, doncs hauria de ser candidata a rebre fons europeus.
En marxa la preestrena del documental En trànsit, produït per Badalona Comunicació i que analitza la situació de les persones afectades per l'incendi de la nau del Gorg l'any 2020.
Forma part de la 48a edició del Filmets Badalona Film Festival, que arrenca oficialment aquest vespre amb un total de 218 propostes a competició.
I en esports, el bàsquet serà el gran protagonista a les transmissions de la xarxa per aquest cap de setmana. Joan Barberà.
El derbi català de la Lliga Femenina es veurà en directe a les televisions locals i a xala.cat diumenge a partir de les 6 de la tarda. Partidàs, Barça, Sant Feliuenc, Cadí la Seu.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei meteorològic a Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem el cel mig ennuvolat i, de fet, també s'espera alguna precipitació cap a la zona del Pirineu Occidental i algun ruixat que també es podrà escapar a punts del prelitoral. Els núvols es mantindran presents a bona part del territori i, de fet, de cara al final del dia se'n formaran de baixos a punts del litoral, però la temperatura es mantindrà força suau. De cara al cap de setmana continuarem parlant d'aquestes temperatures més aviat altes per l'època de l'any i també amb més domini del sol i és que hi haurà menys núvols. Tot i això, podria escapar-se algun ruixat de cara a la tarda del diumenge, sobretot cap a la zona del Pirineu Occidental especialment. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la veritat és que ha millorat moltíssim el trànsit en aquesta xarxa viària. Ara destacarem només dos punts amb un petit tram d'aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per una banda, la C32. És cert que hi ha retencions ara a la zona de Sant Boi de Llobregat, això on arriba als 2 quilòmetres sortint de Barcelona, Segurament alguna incidència s'hi ha produït en aquest punt, però és cert que ara hi ha aturades d'un parell de quilòmetres a la C32 a Sant Boi de Llobregat, sortint de la ciutat de Barcelona. I més avall, ja a la C31 a Cubelles, també, per volum de trànsit, amb retencions de quilòmetre a quilòmetre i mig en sentit sud. A la resta de la xarxa viària, en principi, principals carreteres i autopistes catalanes, parlem ja de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra Republicana no vetarà els pressupostos generals de l'Estat per donar un marge a les negociacions. Els republicans diuen, però, que encara són lluny d'aprovar-los.
Esquerra Republicana no posarà traves als pressupostos de l'executiu espanyol. A diferència de Junts i la CUP, no han registrat cap esmena a la totalitat i, per tant, en facilitarà la tramitació, igual que el PNB i EH Bildu. El text comptarà amb el suport de 190 diputats, una xifra que suposa una majoria al Congrés. Amb el suport dels bascos i d'Esquerra Republicana, el govern espanyol ja respira més tranquil.
De fet, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït el gest i l'ha desvinculat, això sí, de la reforma del delicte de sedició. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana, el PNB i Bildu no presentaran esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat i facilitaran així que facin camí per negociar-los. Esquerra diu que falten avenços en la desjudicialització, execució dels de l'any passat i ambició social. De moment, però, el president Pedro Sánchez ha agraït als partits que han deixat la porta oberta als comptes.
Quiero agradecer pues, a todas las fuerzas políticas el que no hayan presentado las enmiendas a la totalidad y, por tanto, bueno, pues se pueda permitir la entrada del presupuesto en las Cortes Generales y su debate y esperemos que futura aprobación. Y este gobierno, al que siempre se le ha tachado de muchas cosas, con 153 escaños, hace sus deberes, está comprometido socialmente, tiene una tarea de modernización que no elude y tiende la mano a todas las fuerzas parlamentarias para sacar adelante unos presupuestos que creo que son buenos en su diseño inicial, que estamos abiertos a mejorarlo, que esperamos se apruebe.
Sánchez ha reiterat que la reforma del delicte de sedició s'ha de fer al Congrés de Diputats quan sigui possible, però ho ha desvinculat del no bloqueig d'Esquerra als pressupostos.
Doncs encara en clau política, s'ha sabut fa pocs minuts la vista del el Tribunal General de la Unió Europea sobre el recurs per la retirada de la immunitat als eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, es farà el proper 25 de novembre. En el recurs, els tres eurodiputats apuntaven que l'Eurocambra no va motivar de manera suficient la decisió per retirar-los la protecció parlamentària i també irregularitats en el procés del suplicatori, entre d'altres.
Notícies en xarxa.
Encara en clau judicial, pendents a aquesta hora de la decisió dels jutjats de Reus, on ha declarat l'activista Mohamed Badawi després d'haver estat detingut aquesta setmana per suposada radicalització jihadista. Badawi, junt amb Amarou Zadbir, han estat traslladats des de Madrid, on l'Audiència Nacional hauria aturat momentàniament el procés d'expulsió a l'espera de la declaració dels detinguts. Així que anem cap als jutjats. Allà hi tenim els companys de Canal Reus, Clara Marquiegui. Bona tarda.
Bona tarda, doncs aquí seguim esperant, però anem a fer una mica el repàs del que dèieu, no? La Policia Nacional detenia aquest dimarts a la tarda a Mohamed Said Badawi, l'activista que ha negat la nacionalitat i s'havia obert un expedient d'expulsió i ja portava uns mesos pendent de si se'l detenia, què passava, com es resolia. Llavors dimarts el detenien i el mateix Badawi presentava un recurs en contra de l'ordre d'expulsió. Dijous la mateixa Audiència Nacional rebutjava suspendre aquesta expulsió, per tant tot seguia endavant. I avui, divendres 21 d'octubre, al voltant de les 2 de la tarda, sabíem que s'havia aturat tot i que Badawi arribava a Reus per declarar als jutjats. Fins ara el que hem fet ha estat esperar, a veure si surt Badawi. Aquí a les portes dels jutjats de Reus s'han anat concentrant, depenent de l'estona, més gent o menys, perquè també hem tingut episodis de pluja, però hi ha arribat a haver entre unes 50-60 persones aquí als afores dels jutjats. Ara ja en deuen quedar una desena, una vintena. I el que estem esperant ara mateix és que el jutge redacti l'auto. Sabem que han parlat els advocats, sabem què ha declarat Badawi I com us deia, ara el jutge està redactant l'auto que decidirà si Badawi queda, si es procedeix a l'expulsió, si Badawi queda en llibertat o si, com havia demanat la mateixa Policia Nacional i ens han pogut confirmar algunes fonts, se'l portarà a un centre d'internament estranger. Aquesta és la situació ara mateix a les portes del jutjat, esperant a veure com es resol aquesta jornada d'avui.
Doncs moltíssimes gràcies, Clara. Estarem molt pendents, efectivament, d'aquesta decisió. I encara en clau judicial, l'Audiència Nacional ha tancat el sumari de l'operació Judes i jutjarà els membres del CDR detinguts al setembre de 2019 per terrorisme i tinença d'explosius, tot i que la Guàrdia Civil no en va trobar cap. Per la seva banda, Alerta Solidària acusa el jutge de retardar l'entrega de diligències secretes i tancar el sumari immediatament després. El 9FM, Natàlia Peix.
L'Audiència Nacional ha tancat la instrucció de l'operació Judes entre els 12 investigats per terrorisme i a l'usonenc Xevi Buigas. Alerta Solidària, que s'ocupa de la defensa dels encausats, ha denunciat que des del gener fins ara hi ha hagut 11 resolucions que ordenaven al jutge instructor, Manuel García Castellón, a lliurar les defenses al contingut de les diligències secretes i que no hi van tenir accés fins fa dues setmanes. Consideren que el magistrat els ha deixat sense marge de maniobra, tancant el sumari pocs dies després. També diuen que la documentació que han rebut és incompleta i que hi ha forats i salts temporals. Queden pendents, però, diversos recursos, entre els quals un que qüestiona la negativa del magistrat de prorrogar la instrucció. L'operació Judes es va produir el 23 de setembre de 2019. Xevi Buigas, que sempre ha negat els fets dels que se l'acusa, va ser detingut per la Guàrdia Civil a la casa on vivia, a Sant Pere de Torelló. Va passar 3 mesos en presó preventiva a Soto del Real, a Folgueroles i en altres punts d'Osona. Es van convocar llavors actes reclamant la seva llibertat.
I el jurat popular ha declarat innocent per unanimitat l'acusada d'induir al parricidi de Vilanova i la Geltrú del 2019.
L'autor material del crim, fill de la víctima i amic de la noia, ha quedat eximit totalment per alteració mental. Els membres del jurat consideren que, basant-se en els informes psiquiàtrics, la noia no era capaç de fer que el seu amic, amb un brot psicòtic, matés el seu pare. Tampoc l'han considerada culpable del delicte d'estafa del que era acusada. La fiscalia demanava almenys 22 anys i mig de presó per a la noia i 29 anys d'internament psiquiàtric per al noi.
Salut vacunarà de la grip als nens de mesos fins als 5 anys a partir de l'any que ve. Ho farà seguint la recomanació de la Comissió de Salut Pública del Ministeri.
Ara la vacuna de la grip només es posa als nens que pateixen asma o problemes pulmonars. Quan formi part del calendari vacunal, l'any que ve serà d'accés gratuït per a tota la població infantil d'entre 6 mesos i 5 anys. Concretament es posarà als nens d'entre 6 i 59 mesos.
I pel que fa a la pandèmia, Sanitat ha registrat 217 noves morts per Covid-19 en una setmana.
Hi ha 25.422 positius i 54 hospitalitzats més. Els ingressats a l'UCI pugen a 175 i la incidència acumulada en la gent gran a 221.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acord de mínims per implantar a la Unió Europea el model de preus energètics ibèric. Alemanya ha acabat cedint i els 27 s'encaminen cap a un acord per limitar el preu del gas.
Ho han decidit aquesta matinada de dijous a divendres els 27 països membres després de 9 hores de reunió. Serà un topall dinàmic i temporal, de manera que només s'aplicarà quan els preus augmentin molt, en línia amb el model que ja s'aplica a Espanya i a Portugal. Aquest acord de mínims, que s'ha de concretar més en les negociacions que continuen aquest divendres, ha arribat després que Alemanya hagi cedit a la pretensió que no hi hagi, que no n'hi hagi cap de topall. Per això es preveu que les negociacions seran dues. El canceller alemany Olaf Scholz ha pronosticat que no van bé, caldrà una nova reunió del Consell Europeu.
I enmig d'aquestes negociacions, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, espera que el gasoducte Barmar obtingui fons europeus perquè serà, diu, una infraestructura estratègica. Després de reunir-se a Brussel·les amb el comissari europeu de Mercat Interior, justament per parlar de la contribució catalana en la producció d'hidrogen verd i xips, Aragonès ha destacat l'oportunitat que té ara Catalunya de convertir-se en un hub energètic europeu.
El president Pere Aragonès assegura que el Barmar agafa Catalunya amb els deures fets i ha explicat que voldrà participar en la definició del projecte i que espera que compti amb fons europeus.
des del govern de Catalunya estem disposats a participar en la definició del projecte, i així doncs, també ho vaig transmetre ahir a la ministra Rivera, a la vicepresidenta del govern espanyol, i per tant a partir d'aquí serà el moment d'aconseguir doncs, els fons. Una infraestructura estratègica com aquestes, des del meu punt de vista, doncs, hauria de ser candidata a rebre fons europeus, però en tot cas això s'haurà d'implementar i doncs, si hi ha participació de fons europeus doncs, ho haurà d'explicar a la comissió.
D'altra banda, el president s'ha mostrat convençut que Catalunya jugarà un paper fonamental en la construcció del xip europeu i ha anunciat inversions i col·laboració amb altres governs. El president ha dit que Catalunya està preparada per acollir una fàbrica de xips.
El proper 8 i 9 de desembre, els governs espanyol, francès i portuguès concretaran el pressupost, els terminis i el finançament del nou gasoducte. En relació a la infraestructura, els experts han valorat els pros i contres. En declaracions a la xarxa, l'investigador Jordi Soler, que coordina el programa europeu Medeas per impulsar l'economia verda, assegura que un dels reptes que haurà d'afrontar el Bar Mar serà l'afectació sobre l'ecosistema marí. Edgar Sapinya.
L'essència d'aquest nou projecte és la mateixa que la del MidCat, segons l'investigador de Medeas. Soler ha explicat que l'avantatge d'aquesta iniciativa és que està pensada per transportar hidrogen verd, que es pot generar de forma 100% sostenible, però també tindria capacitat per transportar gas en un primer moment. L'expert ha dit que seria convenient que, a més de gas i hidrogen verd, la infraestructura tingués capacitat per transportar electricitat. Igualment ha advertit que un dels reptes més importants que enfrontaria aquest conducte submarí seria la protecció de la fauna i de la flora marina.
Aquesta infraestructura, que la volen fer a través de mar, tindrà uns impactes ambientals, perquè és una infraestructura industrial que anirà pel fons marí i cal veure molt en detall per on va i quins llocs creua que siguin, per exemple, reserves protegides. Llavors, això també cal tenir-ho en compte.
El 9 de desembre, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, per detallar les despeses de finançament, la capacitat de transport i els terminis d'execució de la infraestructura.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'Ajuntament de Calders, al Moianès, recorrerà la sentència que l'obliga a desinstal·lar una antena de telefonia mòbil a la urbanització La Guàrdia. El litigi entre els veïns i el consistori fa més de 20 anys que dura i ha arribat fins al Tribunal Superior de Justícia, on acudirem que Gemma Permanyer.
L'Ajuntament de Calders recorrerà la sentència que tomba l'acord que va permetre instal·lar l'antena de telefonia a la urbanització de La Guàrdia. Eduard Sánchez, alcalde de Calders, defensa que la normativa creada per l'Ajuntament s'ajusta a la legalitat i carrega contra el jutge que ha portat el cas.
Nosaltres, com a Ajuntament, hem defensat sempre la instal·lació perquè entenem que és un bé comú. Ens agafem a la llei de l'any 2014, que la normativa es va fer última, va d'acord amb aquesta legislació que considera la telefonia mòbil com un servei bàsic, com l'aigua o com la llum, i es va fer aquesta llei precisament per evitar aquests problemes. El que passa que judicialment el jutge que ha anat a parar això pues, ho ha volgut veure diferent. Bé, aquí estem i per tant per això farem recurs.
El desmuntatge de l'antena queda a l'espera de si el jutjat admet el recurs de tràmit.
Doncs encara en tema judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el projecte de dentista municipal universal de Barcelona després de rebutjar els recursos de l'Ajuntament. El Tribunal argumenta que la salut bucodental és competència de la Generalitat, mentre que el consistori ja ha avançat que recorrerà la decisió. Núria de José.
La regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, ha explicat que la resolució judicial no suspèn en cap cas el servei de dentista gratuït per a persones vulnerables que actualment s'està prestant i que ja ha atès 36.000 visites. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sí que qüestiona l'ampliació del servei de dentista per a tota la població a preus assequibles, perquè considera que és una competència de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament no hi està d'acord. Diu que és una iniciativa econòmica que s'ajusta a la legalitat i que no hi ha duplicitat de serveis. L'ampliació del dentista gratuït preveia un abaratiment d'entre el 15 i el 40% del cost i havia d'entrar en funcionament a finals del primer trimestre de l'any 2023. Tarafa ha interpel·lat d'aquesta manera el Col·legi d'Odontòlegs, impulsor de la demanda.
Li hauríem de preguntar al col·legi, d'inquietud, per què aquesta insistència? Deixeu-me que també digui per què aquesta por. Potser perquè aquesta és una iniciativa que ens mostra que amb bons professionals, bons salaris, que són els que marca el CISCAT. Bons materials, aconseguim preus assequibles perquè no fem beneficis.
La sentència no és ferma i ara l'Ajuntament la recorrerà davant el Suprem.
I a Badalona, mentre el govern municipal treballa per pagar el més aviat possible les hores extraordinàries fetes pels agents de la Guàrdia Urbana en període de vacances, avui s'han presentat 10 nous agents i la previsió és que en els propers mesos se n'incorporin una trentena més. L'ampliació de la plantilla hauria de resoldre la polèmica de les hores extres. Ara el consistori treballa per poder-les pagar de forma legal. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
El govern estudia una alternativa que doni seguretat jurídica a totes les parts per poder retribuir aquells agents de la policia local que van treballar tot i estar de vacances. Al setembre va rebre un requeriment de fiscalia demanant informació sobre els pagaments, tot i haver-hi un informe d'intervenció que els considerava il·legals. El problema no són les hores extra en si, sinó fer-les en període vacacional. El responsable de seguretat, Cristian Carneado, assegura que els treballadors cobraran i que s'ha demanat ajuda a la Generalitat.
Treballar amb aquesta línia de que cobrin el mes aviat possible dintre de la legalitat. El problema no són les hores extres que es puguin fer, sinó el fet d'haver-les realitzat en període de vacances. Això és el que s'ha de discernir i esperem que la Generalitat li demanarem dictamen, que ens aconselli en qüestió d'uns 3 mesos, esperem tenir el dictamen.
Segons Carneado, el problema rau en la manca d'efectius del cos de la policia local provocada per la llei Montoro, que prohibia reposar les places d'agents que marxaven altres policies o jubilaven. Falten 70 agents.
En marxa a aquesta hora la preestrena del documental En Trànsit, produït per Badalona Comunicació i que analitza la situació de les persones afectades per l'incendi de la nau del Gorg l'any 2020. Forma part de la 48a edició del Filmets Badalona Film Festival, que arranca oficialment aquest vespre amb un total de 218 propostes a competició. Anem doncs fins allà, Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs, bona tarda.
Bona tarda. Doncs tot just ara ha acabat la projecció del primer plató de la 48a edició del Filmets, aquí al Teatre Zorrilla de Badalona. Es tracta, com deies, de l'estrena de En Trànsit, un documental elaborat per un realitzador i una periodista de Badalona Comunicació, en Ferran Grau i la Núria Rodríguez. En aquest documental hem pogut escoltar en primera persona els supervivents de l'incendi que va cremar, com deies, una nau industrial del barri del Gorg el 9 de desembre de 2020. Testimonis durs, però també necessaris per entendre la cruesa que comporten les lleis i la política migratòria actuals. Ara els protagonistes del documental i el públic es troben a fora del teatre, tot esperant l'inici de la sessió inaugural del Filmets, ara a les 9 del vespre. Un dels reclams principals d'aquesta sessió també té segell badaloní, i és que el bailaor de la ciutat, el Guillo, presenta Tu Niño, la pel·lícula de ficció que ell mateix protagonitza.
Moltíssimes gràcies, Jordi. I aquest cap de setmana arriben els actes forts de la Fira de Santa Úrsula. A més, enguany compten amb la novetat d'un acte de cloenda de la festa Baix Camp Ràdio. Miquel Llevaria.
Tot i que des del 14 d'octubre ja s'estan duent a terme prèvies, aquest cap de setmana es desenvolupen el gruix d'actes de la Fira de Santa Úrsula a Baix. La present edició de la festa torna amb la programació clàssica d'abans de la pandèmia i amb l'al·licient de veure la gran actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Baix diumenge al migdia a la plaça del Blat. La regidora de Cultura, Laia Castells, no s'atreveix a donar una xifra concreta de visitants, però augura que s'aplegarà molta gent als carrers.
Em costa posar-hi una xifra, però sí que s'augura que hi haurà molta gent pels carrers. Aquest cap de setmana sobretot hi ha moltíssims actes, hi ha moltíssimes possibilitats d'anar a molts llocs. Les decenals van ser unes grans decenals, però encara tenim algunes restriccions per la pandèmia i ara es podrà fer tot amb total normalitat, no?
Com a novetat del programa d'actes hi haurà una festa de cloenda diumenge a la tarda al pati, amb un concert de gralles, un espectacle de circ, focs d'artifici i la desenfaixada de l'escultura al casteller a càrrec de la il·lustradora Pilarín Vallès, ambaixadora dels Xiquets de Baix 2022.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Canvi de líder. El Rally RAC Catalunya Costa Daurada, Thierry Neuville, cau a la tercera posició, mentre que Sebastián Ogier ocupa ara mateix la primera posició de la general provisional. Al final d'aquest dia de Rally ens n'informa des de BXC Ràdio el Miquel Llevaria.
els homes de Toyota recuperen el lideratge després d'apuntar-se als 4 scratchs de la tarda, 2 per Sebastián Ogier i 2 més per Kaya Rovanpera. Les diferències de ritme entre els pilots s'han reduït després d'una passada matinal on molts dels participants han tingut problemes per trobar bones sensacions sobre l'asfalt humit. En aquesta segona passada, durant la tarda, encara que la pluja ha amenaçat durant tota l'estona, l'asfalt s'ha mantingut sec. Thierry Neuville perd el lideratge de la General després d'una tarda on tant ell com el seu company, Ott Tanak, han preferit ser conservadors. D'aquesta manera, el belga cau a la tercera posició per darrere d'Ogier i Rovanpera. El 8 vegades campió del món s'ha mostrat content amb la seva actuació al final del dia. Se liderà amb una diferència de gairebé 5 segons respecte a Rovanpera i 12 i mig respecte a Neuville. Per la seva part, Sordo ha estat del que més rima havia recuperat, quedant tercer en els 2 primers trams de la tarda. Malauradament, una punxada en el penúltim tram de les Garrigues l'ha fet perdre fins a gairebé 20 segons amb les primeres posicions. Així i tot, escala fins a la 5a posició de la General a 50 segons i 9 dècimes del líder.
Gràcies, Miquel Llevaria. El bàsquet serà el gran protagonista de les transmissions de la xarxa per aquest cap de setmana. Destaca el derbi català de la Lliga Femenina, que es veurà diumenge en directe a les televisions locals i a xala.cat a partir de les 6 de la tarda. Barça-Sant Feliuenc, Cadí la Seu, és el primer derbi català de la Lliga Femenina d'aquesta temporada. Des de Ràdio Sant Feliu ens fa la prèvia el Joel Gascón.
Serà el debut del conjunt entrenat per Isaac Fernández al pavelló Juan Carlos Navarro en aquesta primera divisió. El Barça-CBS arriba amb una victòria i una derrota, mentre que les alturgellenques ho fan després d'una victòria i dues derrotes. Isaac Fernández explica què espera del partit de diumenge.
Estan preparats perquè el nivell físic i el nivell que posarà la Seu serà alt i hauríem d'estar preparats.
Doncs diumenge, el primer derbi català de la temporada al Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat. Barça, CBS, Cadí, la Seu.
I n'estarem molt pendents. També demana el món de la cistella a les televisions locals i a Xala des de les 6 de la tarda. La Lliga EVA, el partit destacat serà el que enfrontarà el Sol Gironès Bisbal Bàsquet davant el Club Bàsquet Vic Universitat de Vic. Hem de destacar també que en embola la Lliga Sobal, el Fraikin Granollers vol assolir avui una nova victòria visitant la pista de la Demar de Lleó, un dels conjunts de la part alta. I avui també hi ha futbol sala, juguen el Barça i l'Indústria Santa Coloma.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta, el control tècnic, Cristina Cantal a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 19 de març de 1925, el mateix Richard Strauss va dirigir la banda municipal de Barcelona amb la seva obra Mort i Transfiguració.
El 23 d'octubre, la banda la tornarà a interpretar a l'Auditori, sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
No sé si som prou conscients que tenim la castanyada a tocar, així que hauríem d'anar fent llista dels imprescindibles. Agafeu paper i bolígraf, que ens hi posem. Fulles de tardor, una llar de foc, en marrameu, que no hi faltin la castanyera i la faldilla que li fa campana, i pels més golafres, panellets de tot tipus i moniatos. Però, evidentment, no hi ha castanyada sense castanyes. Des de l'any 1995, Viladrau celebra la Fira de la Castanya per excel·lència. La 27a edició arriba al cap de setmana del 22 i el 23 d'octubre i omplirà d'activitats aquesta població d'Osona, combinant cultura, natura i, sí, amics i amigues, moltes castanyes. Una fira única, sorprenent i diversa, que demostra totes les possibilitats que té aquest producte enmig d'un entorn tan privilegiat com el Parc Natural del Montseny. 2 dies de gastronomia, espectacles, itineraris, exposicions i degustació. El 22 i el 23 d'octubre, 27a Fira de la Castanya de Viladrau. Tota la informació municipal, viladrau.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Fantasmes. Núvols de guix enfarinen els somnis, encara estampats en els ulls dels supervivents. Exilis de mandra i dolor, condemnes d'atur i pobresa, tots ells passejant-se pels marges que imposa el vertigen del viure. Dia que empenyen, revolt que defugen. David Madueño, dins de la plaqueta, subjugat per les dòcils arrels, editat per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local.
Notícies.